de sempre ha estat el cuidador de casa. Ja entès sempre què significa tenir responsabilitats vers els altres, que és el que les dones acostumen a fer, acompanyant a marits i fills, nebots i nets durant tota la vida. Potser per això sóc feminista de sempre i us tinc apreci infinit.
Ja fa moltes setmanes vam parlar del petó no consentit de Rubiales. Encara en fa més que parlàvem de la llei del sí és sí, del consentiment. Deixava molts agressors fora de la presó. Parlem i ens indignem, però què passa amb les nostres vides mentre no se'n parla? Avui, a les Dones i els Dies, volem tornar a reflexionar sobre el consentiment i, sobretot, sobre la violència que s'exerceix sobre les dones. És un tema que no s'atura ni s'acaba mai, però sembla que sempre la decisió depèn d'un altre que no som nosaltres. Els polítics, els fatxendes, els masclistes, redefinir la violència cap a les dones, veure quina part ocupa el desig i on està la voluntat de les dones, potser no fa que desaparegui el problema, però és una oportunitat per encarar-lo millor. Avui dubtarem i pensarem amb la filòsofa Clara Serra.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Comencem amb aquesta cançó clàssica i tranquil·la dels Everything But The Girl, que parlen d'allò del que no volem parlar, segurament d'una manera romàntica, no és del que estem parlant avui. Però no posem tots coses sota la catifa? També el feminisme en parlarem avui. Ho dèiem a l'inici del programa, fa temps que la violència s'exerceix contra les dones, està en el centre del debat. En parla tothom i amb la institucionalització del feminisme s'ha convertit en un assumpte polític més que mai. Hem parlat del petó no consentit de Rubiales, parlem de la llei del consentiment. Consentiment, consentiment, que és una paraula integrada al nostre vocabulari, però què vol dir i com ens implica en el nostre dia a dia? Des d'on l'abordem? Avui volem fer bullir l'olla, perquè a vegades les notícies passen molt ràpid, però tenim ganes d'asseure'ns i parlar amb la Clara Serra Sánchez, que és escriptora feminista, filòsofa i investigadora de la Universitat de Barcelona. Uh-huh. Benvinguda.
Com Moltes estàs? Gràcies. Un plaer.
Bé. Parlàvem d'això, de que guardem a vegades coses sota la catifa, no? Sota l'alfombra, que tu em preguntaves. Què vol dir? Perquè la Clara Serra té aquest nom i sembla que sigui de Barcelona sí. De tota la vida, però tu
però no.
has nascut a Madrid.
Sí. Sí, sí, sí.
Que esteu distrets aquests dies.
I de hecho, no sé muy bien porque mi familia paterna es toda de Madrid desde hace un montón de tiempo. Uh-huh. Y no he encontrado todavía en qué
¿Dónde
momento...
Está
¿Dónde está el Serra? Sí.
Doncs escolta, això que dèiem, el consentiment, en parlem molt, però en realitat s'ha convertit en un enemic pel feminisme, podríem dir? O com ho veus?
Yo no diría que es... No,
me he pasado, Tara, ¿eh?
Sí. Vale. Yo diría que es un... O sea, yo diría que es un concepto muy necesario para el feminismo y muy necesario precisamente para reivindicar la libertad sexual de las mujeres. Lo que sí que me parece es que aparentemente es una cosa obvia y clara y todo el rato decimos esto de, bueno, está clarísimo, el consentimiento está clarísimo. Parece como que el discurso oficial viene todo el rato insistiendo en la claridad. Esto está clarísimo, no hay líneas borrosas, no hay grises... Y claro, es un poco sorprendente como insistir tanto en esta cuestión. La pregunta es ¿por qué hay que insistir tanto en que está tan claro el consentimiento? Yo creo que el consentimiento no está tan claro en el sentido de que filosóficamente, políticamente, teóricamente, es un gran problema. O sea, en la historia del pensamiento político, y no hace falta hablar solo del consentimiento sexual, este término ha dado lugar a un montón de interpretaciones posibles y a un montón de preguntas. Y en el tema del consentimiento sexual se abren también distintas maneras de interpretarlo, y en la historia del feminismo ha habido distintas perspectivas sobre ello, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo que está quedando ocultado. Quizás hace falta abrirlo ahora, ¿no? Porque puede llegar un término que en principio reivindicamos, yo creo que hay que reivindicarlo. Ahora bien, hay que dar lugar a los debates que hay aquí entrelazados, ¿no?, en esta cuestión.
Clar, perquè consentiment, hi ha voluntat, hi ha desig. La paraula desig sembla com mascarar tot. Ara estem en la societat de que si tenim desig, tenim llibertat. Sí. I el consentiment sembla una cosa que ens constrenyeix, i sí, en canvi la llibertat ens sembla que ens en deixem anar a la malena, no?
Sí. Hay un cierto discurso ahora que dice esto de, bueno, el consentimiento no sabemos si nos gusta mucho porque parece sugerir una especie de pasividad por parte de la mujer y que tú consientes algo que otra persona te viene a decir. Ponemos al hombre en ese otro lugar porque estamos interpretando que hablamos de relaciones donde hay un hombre de por medio, por tanto heterosexuales, aunque habría que cuestionar esto, ¿no? Pero en principio decimos, bueno, estás como esperando y tienes que aceptar o no aceptar lo que en realidad el otro parece que desea, ¿no? Y parece que decimos, bueno, el deseo parece algo mucho más activo, ¿no? Como que nos pondría en la posición de ser las agentes, ¿no?, las que van a buscar las cosas. Y yo creo que aquí, bueno, hay algo un poco a cuestionar en el sentido en el que se está queriendo, digamos, como decir que la validez del consentimiento o que el consentimiento sería defendible si siempre hay deseo de por medio. Una de las cosas que me parece que hace falta plantear es una cosa que el psicoanálisis ha planteado, que igual es un
poco... A ver, para un más.
Claro, que el psicoanálisis siempre dijo una cosa de, bueno, en todos los debates políticos donde todo parece que está tan claro, hay un pequeño problemilla aquí en medio de estas cosas que parecen siempre tan claras, que es el inconsciente, ¿no? Y entonces el psicoanálisis liga permanentemente la cuestión del deseo al inconsciente, viniendo a decir que el deseo no es una cosa que las personas tengamos súper clara. O sea, si algo no es claro...
I les dones menys, no?, perquè ens han educat, a més, bueno, la idea de que el desig nostre era, com aquell que diu, en moments determinats servir a l'altre o fer el que l'altre volia, no?
Sí.
A nosaltres,
o sea,
no se'ns ha educat per
triar. En el caso de las mujeres se ha educado para que, además, tengamos nuestro deseo especialmente vigilado, proscrito, incluso que sintamos miedo, ¿no?, de nuestros deseos y que sea una cosa donde las mujeres tenemos que tener deseos siempre buenos, bonitos,
¿no?,
sí, civilizados. Bueno, claro, la cuestión es, yo creo que el deseo, y yo creo que la libertad de las mujeres también pasa por defender que nosotras también tenemos derecho a un deseo pues construido muchas veces sin nuestra voluntad de por medio. O sea, nadie se levanta un día y dice, pues mi deseo sexual va a ser este. Es una cosa que va por otros cauces de la voluntad.
I que,
¿no?,
es va construint també. Ara, per exemple, les revistes o l'Instagram o el que sigui, tothom t'explica el que has de desitjar, com t'han d'agradar les coses, la sexualitat. Estem tot el dia parlant, allò, veient revistes de... O el sexòleg diu, no? Tothom et diu una mica què has de desitjar. Llavors és molt difícil tu també col·locar-te aquí, perquè imagina que tu diguessis, no, mira, el meu desig sexual, no sé, és posar-me una bossa al cap, no? Vull dir, no parlen gaire d'això, més aviat et van com dirigint i et diuen, no, el que tu t'ha d'agradar com a dona alliberada ara és el Satisfyer, per dir
alguna cosa,
no?
Sí. Bueno, claro, está totalmente entremezclado con los discursos que en nuestra sociedad dicen que es deseable, ¿no?
Luego, el capitalisme està pel mig, també.
Hombre,
home, aquí hem de fer calaix.
Obviamente.
La bossa al cap no fa calaix.
No, claro. Y claro, pero la cosa es, yo creo que está atravesado por todas las prescripciones sociales, ¿no? Que tienes que desear, que te enseñan. Sin embargo, tampoco creo que el poder consiga construir el deseo nunca de forma plena. Por eso yo creo que es importante recordar que tiene un punto de oscuridad, en el sentido de que un sujeto a lo largo de su vida puede preguntarse, bueno, ¿qué es lo que yo realmente deseo? Y que sea un descubrimiento eso, es decir, que no sea obvio ni evidente, ¿no? Uh-huh. Bueno, en psicoanálisis la gente va al psicoanalista 20 años para preguntar...
Para saber eso.
Básicamente para un día
saber... Molts quartos,
para saber algo de su deseo, ¿eh?
Sí.
Y baja mucha pasta para eso. O sea, no es tan fácil, ¿no? Entonces... Uh-huh. si está ligado el consentimiento al deseo, para empezar, la cosa se empezaría a complejizar y no sería todo tan evidente y tan claro. Y la otra cosa que estamos hablando es, bueno, yo creo que cuando los deseos no están, digamos, elegidos por una misma, muchas veces puede pasar que una desee cosas que no quiere hacer. Porque claro...
A ver, explícame això.
Claro.
Posa'm un exemple.
Bueno, un ejemplo puede ser que te guste mucho una persona, pero tengas una pareja y que estés deseando a esa persona, pero que no quieras. Uh-huh. Este sería un caso en el que...
Un tema de voluntad, ¿no?
Claro, un tema en el que tu deseo y tu voluntad no van de la mano. Uh-huh. Y tu voluntad puede elegir una cosa y tu deseo ir por otra. Pero... poniéndonos un poco más complejos, normalmente tendemos a asumir que los hombres pueden tener deseos oscuros o incluso peligrosos hacia las mujeres, y yo creo que forma parte un poco de una sociedad patriarcal no reconocer que las mujeres pueden tener deseos peligrosos. Peligrosos me refiero incivilizados, y por tanto existe la posibilidad de que una mujer tenga una atracción sexual por una persona por la que no debería tenerla. No sé, podríamos hablar de una persona que no es mayor de edad, podemos hablar de, en fin, o vamos a decir que las mujeres, porque si no volvemos a lo mismo, desean siempre correctamente, bien, bueno, bonito, y los hombres no, porque yo creo que si expandimos un poco y relajamos las prescripciones, digamos, la moralización del deseo de las mujeres y decimos, el de las mujeres puede ser tan complejo, tan insondable, tan oscuro, tan indescifrable como el de los hombres, tenemos que defender que las mujeres a veces pueden elegir con la voluntad y no con el deseo. Porque si no, tenemos que decir que su deseo es siempre perfecto, bueno, y que ese es el criterio. Y por tanto, aquí creo que la siguiente pregunta es, bueno, cuando decimos de consentir, cuando decimos que consentimos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A una elección que tiene más que ver con la voluntad o al deseo? Porque pueden no coincidir.
I després estan els jutges, per l'altra banda, que ells tenen claríssim, es veu, el que pensem, desitgem, volem i consentim, no?
Bueno, algunos parece que sí. Strange.
A veure, la Grace Jones, per exemple, va ser objecte sexual durant molts anys per molta gent, eh? Aquesta dona que sentim ara. Uh-huh. Però també, ara que parlaves d'això i parlem dels jutges, el desig de les dones o la voluntat de les dones i també el consentiment s'infantilitza molt, es fa petit, es torna reduccionista quan el portem a les lleis. I llavors el que fem sempre és dir, no, és que hi ha jutges fatxes, no, és que no pensen el mateix que jo. I potser és que simplement... no han pensat gaire, o no han reflexionat gaire, o no han escoltat gaire les dones. No sé com ho veus.
Sí, bueno, yo creo que la infantilización de las mujeres es una cosa que es que una de las batallas históricas del feminismo. Siempre ha habido una cierta manera de considerar menores de edad a las mujeres, menores de edad civilmente, en todos los sentidos, y creo que en este terreno también, ¿no? Y creo en ese sentido que sí que la defensa del consentimiento es una manera de decir... las mujeres tienen que poder decir lo que quieren en el terreno sexual, ¿no? Hemos defendido el derecho al voto, hemos defendido un montón de maneras de expresar la voluntad por parte de las mujeres y hemos defendido que eso tiene que ser aceptado. Bueno, en este caso estamos diciendo en el terreno sexual tiene también que ser validado, aceptado lo que quieren las mujeres y no se puede infantilizar. Pero aquí yo, volviendo a la cuestión del deseo y de la voluntad, creo que la manera de no infantilizar a las mujeres es precisamente ligar el consentimiento a la noción de voluntad y no a la noción de deseo. Me parece importante. Y por tanto, otra vez, digamos, defendiendo la posibilidad de que las mujeres tengan a veces contradicciones. Yo creo que un sujeto mayor de edad a veces tiene contradicciones.
Tots en tenim, no? De fet, bueno, jo crec que en una relació sexual, per exemple, moltes vegades potser comences no sabem ben bé bueno, què vols, si t'agrada aquella persona, si no t'agrada, i en el moment que estàs vivint allò, decidiràs cap a una banda o l'altra, o a vegades fins i tot decidiràs més tard que allò no et va agradar.
Sí.
I això no invalida, diguéssim, el que tu després agafis i ho denuncies allò, o fins i tot ho puguis reclamar, o puguis reclamar que les coses t'haurien agradat d'una altra manera, no?
Sí, bueno...
Aquí hi ha molt conflicte.
Sí, entramos en un terreno complejo. Yo creo que si ligamos el consentimiento a la voluntad, tiene que poder pasar que haya sexo, digamos, no digamos, no deseado, que el sujeto no sabía exactamente. Has dicho tú muy bien esto, ¿eh? Sí. Puedes a veces no saber muy bien lo que deseas y en el curso de una relación sexual decir, ah, pues mira, yo no sabía que esto me iba a gustar y fíjate, lo he descubierto. Creo que es además, por cierto, la gracia de la cuestión.
També tens clar dret a fer-te enrere a mitja relació sexual.
Obviamente.
I dir, m'he equivocat,
no em venia de gust, em pensava que sí, però no. Y por eso el feminismo ha defendido el no es no, se tiene que poder decir en cualquier momento, en cualquier situación, haya pasado lo que haya pasado, ¿no?
Però ara que em dius això, per exemple, hem passat del no es no al només sí es sí. I aquest canvi ja ha significat moltes coses.
Sí. Ha significado muchas cosas, aunque yo creo que es un error identificar como un progreso el abandono del no es no. O sea, yo creo que la reclamación de que las mujeres pueden decir que no, y de hecho animarnos, quiero decir, frente a una sociedad patriarcal que siempre nos ha dicho que tenemos que ser complacientes, obedientes,
no
defraudar las expectativas masculinas, yo creo que es muy importante... No solamente para la sociedad, decir cuando una mujer dice que no es que no, o para los hombres, ¿no?
Sino... Jo crec que el no encara ens fa molta por, eh? És a dir, socialment, és com que tot ho hem de positivitzar, no? I el no està molt bé, és no vull, no m'agrada.
Claro, es que a mí me parece una buena pregunta... ¿Por qué nuestra sociedad tiene tanta alergia a la negación? O sea, ¿por qué nos parece que hay... ¿Por qué hay ese miedo al no? Porque yo creo que para hacerse mayor es muy importante el no. Un niño, cuando una niña, un niño, el momento que dice que no es un momento muy importante en la vida. Y que un niño sepa decir que no, oye, no, esto no lo quiero... Y además, desligar eso del conflicto de la guerra. Un no tiene que poder ser dicho. Es muy importante decir que no en la vida y en la sociedad, ¿no? Y yo creo que es muy importante también de cara a las mujeres, y pienso, por ejemplo, en las niñas, o sea, decirle a una niña, oye, decir que no es posible, o sea, el señor ese que te viene y te dice, dame un beso, y tú puedes decir, no, esto es muy importante.
No demanar perdó, ¿no? Que esta
claro.
Es la otra, que anem lligats ja a la cosa cristiana o catòlica, ¿no? Que ens arrossega també
bueno,
molt.
No, un no que se hace con culpa, sí. Esto es la vivencia de muchísimas chicas, cuando decepcionas a un chico, cuando él notas que quiere una cosa, tú no, esa tortura, bueno, yo me acuerdo de cuando estaba aprendiendo a manejarme como con los chicos y era adolescente y decirle que no a un chico, lo vivía con culpa, pero... Es que esto es lo que hemos recibido, ¿no? Entonces, reivindicar la libertad para decir que no me parece una conquista feminista y me parece muy importante seguir defendiendo ese lema, ¿no?
I clar, estem parlant tota l'estona de relacions heterosexuals, però en relacions homosexuals també el patriarcat jo crec que les afecta, ¿no? I que també en alguns moments hi ha aquest nivell de poders, ¿no? No sé com ho veus o si
jo crec que sí, por supuesto que sí, y que creo que en el terreno de la sexualidad existen la posibilidad de estar en roles de poder entre hombres y entre mujeres, entre parejas de mujeres. Y esto a veces es una cosa que queda lateralmente, bueno, un poco escorada.
No se parla gaire, ¿no?
Claro, pero...
Porque, claro, l'altre tema ens ocupa molt.
Sí, pero a veces vamos con un esquema heterosexual a pensar el conjunto de la sexualidad y ahí yo creo que pensamos a veces mal y se nos escapan las cosas. Por ejemplo, una de las cosas yo creo que interesantes es qué culturas del consentimiento ha existido en culturas no necesariamente heterosexuales o existen en culturas no heterosexuales y que nos dicen también cosas muy interesantes sobre el consentimiento. Uno de los debates, por ejemplo, que el feminismo ha tenido que ha hecho correr ríos de tinta es el tema del sadomasoquismo. Claro,
la pornografía, ¿no?
Sí, pero en concreto la cuestión del sadomasoquismo sí. Me parece muy interesante porque es una cultura del consentimiento que es... Está profundamente ligada al lema, no está en el marco del solo sí es sí. El consentimiento, o sea, el sadomasoquismo, por ejemplo, considera que es muy importante que haya una palabra de seguridad o que haya una manera de decir que no. O bien el no, o bien tiene que haber una clave, una palabra para parar una relación sexual.
Però en canvi, per exemple, les dones que practiquen sadomasoquisme, diguéssim que el seu no, és a dir, la seva resistència moltes vegades es debilita, no? Em refereixo des de fora, sí. Que sembla que com a aquestes dones els agrada això, semblen que no siguin prou feministes, per exemple, no? Se les jutja.
Ah, bueno, claro, es que esto ha sido, por eso decía que ha hecho correr ríos de tinta, porque una parte del feminismo ha considerado que no es muy feminista, digamos, un sexo donde hay un juego con el poder. Antes decíamos las relaciones de poder, el sadomasoquismo, evidentemente hay una erotización del poder que es ficticia, que es en juego, ¿no? Que es performada, pero se erotiza el poder, se erotiza la diferencia de poder. A veces es la mujer la que está en la posición dominante, pero en cualquier caso es un sexo que juega con eso, ¿no? Y hay una parte del feminismo que ha considerado siempre que toda presencia del poder en el sexo ya coloca al sexo en un lugar patriarcal y que un sexo feminista sería un sexo, pues podríamos decir, amoroso, romántico, donde no aparece nada relacionado con el poder. Y hay otros feminismos que han dicho, no, las mujeres tienen que poder tener libertad también para esto en el terreno sexual. Y sus fantasías pueden tener que ver con el poder. Y lo último que faltaba es que ara juzguemos a las mujeres, ¿no?
I de fet, ara estaves parlant de sadomasoquisme, que potser hi ha gent que diu, home, però això és que és una part molt petita, no?, de la societat, però si parlem, per exemple, de les relacions que s'estableixen ara a les aplicacions de lligar, tu d'alguna manera fas un contracte social amb un altre individu per trobar-te i per potser tenir relacions sexuals, no? I això sí que ho fa molta gent. I això és una pràctica habitual. Uh-huh. I també en el moment que una dona fa això, estem aixecant la sella, no? I estem dient, això no ens agrada, això no és feminisme, no? No sé.
Sí.
Os malentén moltes vegades.
Sí, aunque yo creo que hay como más permisividad, ¿no? Con eso que con el sadomasoquismo. Yo creo que miraríamos con un poco más de recelo, de rechazo, o la sociedad miraría con más recelo eso, porque creo que hay una especie de representación del poder y de la violencia, entre comillas, en el terreno sadomasoquista, que en principio es lo que yo creo que genera más rechazo. En el caso de las aplicaciones de ligar y tal, creo que también hay otra cultura del consentimiento, aunque diría que es distinta. Si te fijas, esta que decimos del sadomasoquismo es una cultura donde la prioridad es poder decir que no. Y mientras no se diga que no, se supone que todo es consentido. Por eso digo que tiene que ver un poco con el lema no es no. Uh-huh. Es decir, es un consentimiento basado en que siempre es posible decir que no. Y por lo tanto, si siempre es posible decir que no, si no lo dices, es que estás aceptando. Hay otra cultura del consentimiento que yo creo que tiene más que ver con la explicitación en positivo de lo que se quiere. Yo diría que, por ejemplo, cuando imaginamos un contrato, por ejemplo, de prostitución, tiene más que ver con eso, con decir explícitamente, con pactar.
Entonces, el que pasi en aquest mar,
claro, con
correcte,
decir por adelantado, ¿no?, que sí, que no, y explicitarlo, uh-huh, todo, ¿no? Ambas son culturas del consentimiento, si te fijas, pero son muy distintas, las reglas son muy distintas. Y por eso decía antes, el consentimiento no es una sola cosa o no hay una sola manera de entenderlas. Para que nos entendamos, hay un feminismo que estaría diciendo que este modelo vinculado a lo que hemos llamado el sadomasoquismo no es el correcto. Y que hay que abandonarlo y que hay que ir hacia uno donde se explicita y se dice en positivo lo que sí se quiere, ¿no?
I ara, en aquest moment que estem, amb el petó de Rubiales, molt recent, amb totes aquestes imatges que tenim darrere, la violència sexual cada dia, no?, contra les dones, cap a on va el consentiment? És a dir, ens l'hem de repensar? El feminisme s'ha de repensar aquesta idea de consentiment? Perquè li hem tirat moltes pedres también sobre eso.
O sea, lo que está ocurriendo ahora mismo es que, digamos, como que lo que está viniendo a nuestros contextos políticos y sociales es una doctrina particular sobre el consentimiento que se llama doctrina positiva del consentimiento, que es el modelo del solo sí es sí. Esto es un modelo del consentimiento en términos jurídicos y sobre todo puesto en marcha en Estados Unidos, en el contexto americano, en los años 80, 90, a partir de los años 80, y que se ha legislado en esa clave. Ahora ha llegado a países anglosajones de Europa y ahora ha llegado también al contexto español. Yo, como digo siempre, es una manera de entender el consentimiento, no la única posible. Lo digo porque está viendo un poco el relato de antes nuestras leyes no tenían en cuenta el consentimiento y ahora sí. No es exactamente esto lo que está pasando. Antes nuestras leyes concebían el consentimiento en el modelo del no es no. Ahora se está, digamos, diciendo
obrir,
que el modelo correcto es el del solo sí es sí. Y yo tengo mis dudas.
Pero el problema es que la ley es una cosa y los jutges son una otra. Sí, el paper és una cosa.
com la interpretes i com la repenses, aquesta és una altra història.
Exacto, eso siempre es otra cuestión. O sea, una cuestión es qué dice la ley, cuál es el marco, cómo se entiende, cuál es la filosofía de una ley, y otra cuestión es cuando la ley tiene que interpretar, ponerse en marcha, ¿no? Pero yo distinguiría, me parece importante distinguir el machismo de los jueces y el machismo de la ley. Es decir, voy a decirlo claramente, que en el caso de del juicio de la manada haya un juez machista que dice que ahí no ve indicios de ningún tipo de problema, que eso es un holgorio y tal, no es inmediatamente lo mismo que decir que la ley es machista. Son dos cosas diferentes.
Totalmente.
Lo digo porque además tienen soluciones diferentes. La ley tiene como solución cambiar la ley. El machismo de los jueces tiene como solución la formación de los jueces y otro tipo de medidas.
Exacto, tallar-los el coll, lo típico. El que està clar és que és un tema del que continuarem parlant, que no s'acabarà aquí, que l'utilitzaran molt els partits polítics a estones i també per atacar a molta gent, no cal que li diguin, per exemple, a la Montero, no? Que, com va viure tot això, i que, però que l'haurem de seguir reflexionant i repensant, no? Perquè sí. No en tenim prou.
Sí, totalment.
Doncs, Clara Serra, estaríem aquí 20 hores parlant amb tu, però sobretot prenent notes, perquè ens deixes anar tanta gasolina que, clar, és que no podem.
Bueno, pues vengo otro día.
Quan vulguis. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, un plaer.
Merci.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Passen 3 minuts de 11:45 de la nit. Esteu a les zones i els dies. Us ha quedat clar tot allò del consentiment? El que sí que està claríssim és que comença el fred i podríem trucar a Tomàs Molina perquè ens ho expliqués. Però en aquest programa, això del temps, ens interessa poc. Li passarem a aquest test feminista de la casa.
Les dones i els dies. I els homes, què?
Creus que és possible l'amistat entre home i dona?
I tant, si és possible l'amistat amb home i dona. Jo, la veritat és que tinc moltes amigues noies. O sigui que sí, des de petit sempre he tingut amigues noies.
Si vas a un restaurant, obres la porta perquè passi primer la dona abans que tu? Li serveixes la beguda a ella abans?
Sempre, quan arriba una porta, sempre obro la porta perquè passi la meva dona. I si no, ella es donaria un cop amb la porta. Paraula d'honor, eh? O sigui, està tan acostumada que no crec que sàpiga obrir la porta. Va ser cansat. Però sempre li obro la porta.
Has tingut por que aquesta cortesia et faci semblar masclista?
La veritat és que m'ha passat, perquè com que tinc aquesta tendència a obrir les portes, alguna vegada m'han renyat perquè havia obert la porta.
Quines dones famoses has admirat o admires? I dones no famoses?
Moltes. És que, de fet, hi ha moltes dones famoses i no famoses que són molt admirables. La primera, la meva mare, però és veritat. I les altres, doncs, des d'una professora d'astronomia que vaig tenir, la doctora Català, que va ser de les primeres profes que vaig tenir a la Facultat de Física, però, no sé, moltes dones que potser no, famoses, no sé si ho són, però admiro moltes dones.
Quina és la primera dona de ficció de què et vas fer fan?
L'Angelina Jolie, la Lara Croft. Que a mi, jo sóc de pel·lícules de ficció d'aquesta que passin coses i que siguin com d'activitat, i aquesta dona és molt, molt, molt creïble.
Digue'm, l'últim llibre, disc o pel·lícula fet per una dona que has vist, llegit o escoltat?
La Sílvia Soler, però ara no em preguntis com es diu. Jo llegeixo cada any el llibre que fa, però no, ara no em preguntis quin és perquè no me'n recordo.
Creus que t'han educat diferent que les dones de la teva família perquè eren dones? Posa'n un exemple.
Clar, jo sóc heteropatriarcal, jo sóc un home gran ja, i jo diria que no han educat la meva germana i a mi diferent. Nosaltres som 3 nois i una noia, però potser ella ho diria diferent que jo, eh? Però jo no vaig veure cap diferència entre ella i jo. De fet, no tenia ni nines, però això no sé si és bo, dolent o és notable, eh? Però no veig cap diferència entre ma germana i jo.
Quan sents la paraula feminisme, en què penses?
En que cal posar les coses al seu lloc, i això és una realitat. Ara, he de ser sincer que a vegades em sento descol·locat perquè no sé molt bé què s'espera de mi, i per tant el que faig jo és seguir. Jo vaig anar una vegada als Estats Units i em van dir, quan preguntava com havia de fer per conduir per les autopistes, i em van dir, follow the traffic, segueix el tràfic. Doncs la meva posició actual és seguir el tràfic i aprendre dels que tinc al voltant.
Creus que els homes poden ser feministes?
Tampoc no et sabria dir. A mi, alguna vegada m'han fet fer alguna campanya i no m'he sentit còmode, perquè quan comences a dir coses d'un home que té 60 anys, que tinc jo, i començo a dir coses, crec que no sóc creïble.
El moviment feminista dels últims anys t'ha fet repensar accions o comportaments?
Absolutament. O sigui, no ni actiu, ni parlo, ni faig res com ho feia fa 20 anys. Absolutament res. Res de la meva vida. Eh?
Has patit molt amb el qüestionari?
Patia una mica abans de començar, eh? Però ara, després de fer-ho, ja no tant.
Les dones i els dies. I ara, més dies.
Senyores i senyors, amb tots vostès, la inigualable, la inimitable, la reina de totes les cobletistes, Glòria Rivera!
Te amo, Montse.
Ai, jo també t'estimo, jo també t'estimo. Ja sabeu qui està aquí, perquè amb aquesta presentació de cada setmana, quan ve, Glòria Rivera, la gran cupletista de Catalunya.
Visca la terra.
A veure, explica'm si visca la terra i em poses la Pantoja. A veure com
bueno,
ho enredem, això.
Bueno, escolti'm, és que és el seu cumpleanys.
I tu volies felicitar-la.
Acceptant-me.
Vols enviar-li algun missatge? A la Pantoja?
Li recordarem el que li va dir el seu fill.
Què li va dir el seu fill?
És que clar, entre Riveres, ara jo sense ve baixa.
Sense Paquirrinto.
Què li va dir el Quiquito.
Què li va dir son fill?
Li va dir, no sabes lo que significa la palabra familia, tampoco has querido entenderlo, toma. Aún así siempre fuiste mi ojito derecho. No nos hablamos y no creo que lo haga ya, toma. Que me has fallado en lo más profundo de mí y un cor. Punt.
Escolta'm una cosa, i per què t'agrada aquesta frase? Jo pensava que li diries algo bonic a la Pantoja.
No.
Aquesta frase d'odi del seu fill cap a ella.
Mira, et porto una jota que te la cantaré així per regalo.
Ara me la vols cantar?
No.
Ara?
No.
D'aquí una estona?
Sí, sí.
A veure,
la Pantoja a la presó.
Fem una cosa, perquè aquest programa cada vegada és més surrealista. Si no us en recordeu, aquesta secció és la Glòria Rivera, cupletista, dona meravellosa, cantant,
que quedi clar,
creadora de Parné, que aquest cap de setmana ve de Madrid, que s'han anat allà a fer els Madrids.
Per això porto Pantoja, perquè mai a castellinitzat.
Exacte.
No pot ser això.
I res, i ve cada setmana a recuperar i reivindicar les veus de les cupletistes i totes les dones fantàstiques que hi havia al Paral·lel i en altres llocs del món, sí o no?
Sí.
Dóna'm la raó per una vegada
sí,
la teva vida.
Sí, és així, i només així. Sort que ho recordes, perquè si no me'n vaig per los cerros de Úbeda. I, escolta, em vas dir que tenies un missatge d'una senyora que
sí,
va passar
sí, per aquí. Sí, però espera. Avui tenim temps i vull explicar-te una cosa abans.
Què, digue'm.
Regalem, imagina't.
Mos agrada ja?
Regalem xec regal per a dues persones per al diumenge 3 de desembre. Tu què has de fer el diumenge 3 de desembre?
Re, anar allà on me regalin algo.
Doncs tu te'n vas de ruta guiada amb la teva xurri, el teu xurro, el que vulguis, a la ruta guiada pels cellers i bodegues de l'Ella, Terra de Vins, regal gentilesa d'Inèdit Tours. Jo no hauria sabut de millor.
Ja està, els vins m'encanten.
Els vins t'encanten.
O sigui,
a l'Ella més.
Som-hi, jo hi vaig.
Doncs escolta,
gràcies
saps
Catalunya.
Què has de fer, si vols guanyar?
Què s'ha de fer?
Perquè és així, impepinable.
Què s'ha de fer?
Tu fas un missatge al telèfon que jo et diré ara, explicant alguna cosa sobre el feminisme, sobre què et sents tu com a dona, el dia que vas ser conscient, jo què sé, de que tenies una cupletista dins teu, el que vulguis sobre la teva vida. I això també va pels oients. Podeu explicar-nos el que vulgueu. Homes, dones... Perquè tothom que ens envia un missatge en el telèfon que diré ara, tothom s'endú aquest regal
vale, no és per sorteig, dues persones. És directe.
No, sorteig. Regal, vale. Sorteig és de pobres.
Bé, clar, que si ni sortejos ni concursos...
No. Aquí anem directes.
Autopista, bien.
Autopista. Apunteu-vos el número, amics. 677-30-46-24. 677-30-46-24. Apunta-te'l, tu també, Glòria Rivera. Tu em fas aquest missatge, per exemple.
Hombre,
digue'm
clar.
Un missatge que em diries quan te'n vas adonar que eres cupletista. Curtet, 30 segons, no m'expliquis gaires coses.
Quan ma mare
ara mateix
em va parir.
Punt. Al mateix moment? Va sortir cantant, o què?
Sí. Jo no vaig plorar, jo vaig cantar.
Doncs ja ho sabeu. Si voleu explicar-nos històries com aquestes...
Val la pena.
Exacte. 677-30-46-24, ens feu una nota de veu i patapam, que us aneu a l'Ella, però així, per la cara, gratis.
Premi directe.
Que fort,
bé. Feu-ho ja. Vinga.
Bé, ha arribat el moment. És que, mira, me l'estimo tant, el Glòria Rivera, que vull que li facin una mica la pilota. I la Maria Rosa, la nostra oient fantàstica de Sant Cugat, aquella que va venir fa 3 setmanes...
Recupereu-la perquè val la pena.
...a cantar-nos aquí l'estudi. Ella també vol fer el recorregut per a l'Ella. Que ens truqui, que ens enviï un missatge, Maria Rosa. Però mentre no ens envia aquest missatge, volem que sentis un missatge que ha deixat per tu i per tot aquest equip.
Estic nerviosa,
que...
ja.
No, és que és normal.
Soc la Maria Rosa de Sant Cugat. Això que us envio ara, pensava que us havia enviat fa dies, però sóc un desastre amb aquestes tècniques i avui que ha vingut la meva coach, o sigui, la meva filla m'ha dit, nena, això no ho has enviat. Bé, us envio, m'ho vaig passar molt bé i ara us vull fer aquesta petita cosa. Diu, no vinc de roquetes, no vinc de roquetes, de l'Ebre no baixo. Les dones i els dies, les dones i els dies tenen molt de ganxo. En les dones i els dies, un floret de mosses joves, molt xarmants i molt xamoses, piquen pedra cada dia i tenen clares les coses. Mentre estic a la peixera, molt conspicu i amatent el que digui la Virgili, un xicot fa el seu ofici de manera competent. Vaig conèixer la Ribera de vocació copletista, que cercant per l'antigó, coplets coents recupera i ho palesa com a artista. Amb l'espurna de la glòria i el seu warfare que despreneu, la meva amiga Paquita us ha puntuat a Montdeu. Sense ni una esgarrinxada, aquí acabo la cosa i de solfa me n'he posada. Serà que el meu enginy, com les popes, ja estan de davallada? Bé, una abraçada.
El meu enginy, com les popes, ja estan de davallada. Ningú diria Maria Rosa de Sant Cugat. Tu has vist
Maria Rosa... Però quin sainet que mos ha fet.
Però és que ens encanta, ens encanta.
Oh, jo,
que tenim una tu estàs viva, ella també està viva. Dos copletistes vives, no totes estan mortes i en plaques al paral·lel.
No, quedem nosaltres. Maria Rosa, necessiteu ja que sigui la cançó d'entrada d'aquest programa.
No, tot. La beatificarem.
Me l'emporto amb mi.
Escolta'm una cosa, avui de què em vols parlar?
Avui.
Avui quina era l'excusa nostra?
Avui jo et vull parlar...
De les reines?
De les reines.
O d'una reina concreta?
Com que no se'n parla prou, però parlaré de reines. I ja està.
I quina música vols que sentim, per exemple, per dir alguna cosa? Per on comencem?
Vull que em posis l'Enriqueta Serrano amb el Viva la República, per si de cas amb algú li ve alguna idea.
D'acord.
Yo soy la República.
Viva la República, Enriqueta Serrano. Vull saber qui és aquesta senyora, si va passar per aquí a Catalunya...
Hombre, és filla d'aquí, claro, l'Enriqueta Serrano,
tot,
Arenas. La cupletista catalana que va néixer a Barcelona l'any 11 i que anomenaven la Miss de la República.
I perquè era? Perquè tenia moltes conviccions republicanes?
Mira, ella cantava això, o sigui, s'acaba una estrofa dient «Viva, viva, los que sufrieron y murieron por la libertad». Cuidado, perquè això ho cantava l'any 31, o sigui, encara no havia passat res.
Sí, que ja anava avançada l'època.
Era molt forta. Ella va ser, a més de tot això... Però sí, que puja-me-la una miqueta.
Sí, que la sentim, la sentim.
L'Enriqueta és la primera influencer de marques.
A veure...
Ara nosaltres ho som del vi, però ella ja ho va ser de les bambes, de sabates, bueno, no, de botes, concretament de les catiusques.
Ho dius de veritat?
Sí.
Aquesta era la senyora que va fer l'anunci de les catiusques?
Ella, bueno, l'anunci. Ella va fer una sarsuela,
sí,
que es deia La Catiusca,
sí,
portava i posa aquest nom, i llavors la gent es veu que anava a les sabateries a demanar aquelles sabates de les catiusques. Les catiusques.
Però les catiusques, perdó, les catiusques eren les sabates de goma que ara tots tenim al cap de quan plou?
En aquell moment era una bota de cuiro alta,
sí,
desoldada, com bastant militaresca,
sí,
però que les portaven. Hi ha moltes fotos. Si busqueu Enriqueta Serrano, ella sempre va amb una pota sobre la cadira vestida amb aquelles botaques fins al ginoll.
I escolta, com era físicament l'Enriqueta Serrano?
Era estupenda. I sempre vestia molt masculinitzada, que diuen les revistes. Aquesta sarsuela de la Catiusca era del seu marit, era el compositor,
sí,
el Pablo Sorozábal. I, bueno, Enriqueta, o sigui, una bèstia.
Sí, que feien un pack, eh? Un pack.
Sí, va estrenar moltíssimes sarsueles del senyor. Ella era cupletista, però cantava molt bé, feia sarsueles, operetes, actriu, ballarina, era superbèstia. I la qüestió és que també va fer pel·lis pel Paramount, les primeres que tenien...
De parlar?
Veu. Una, per exemple, La pura verdad i Yo quiero que me lleven a Hollywood.
Home, jo també.
He sentit una cançó.
O sigui, vindria a ser la Concha Velasco, Yo quiero ser artista, pero quiero que me lleven a Hollywood. Sí.
I de sarsueles, per exemple, La corte del faraón, molt famosa.
Uh-huh. O sigui, però un personatge.
A part de ser tan extremadament folklòrica, era superpolititzada, com sentíem aquí, Viva la República, te l'ha posat una miqueta de fondo.
A veure, sentim-la més.
És que clar...
Pues, ui, això, sí. L'himne d'Espanya, aquí, que no. Ha sortit aquí. A veure, vas dir que m'ho expliquem, això...
No, a veure... Ella era considerada la imatge de la dona espanyola republicana, moderna i alliberada. Vestia masculinizada, com diuen les revistes,
sí.
I freqüentava amb les seues amigues comunistes tertúlies en cafès.
Visca tu.
Ella entre el 36 i el 40, d'alguna manera, pues les biografies diuen que va estar unos años retirada de l'escena i consagrada a la vida de l'hogar.
Això és el que s'havia de fer en aquella època del franquisme, no?
Tancada i barrada.
Sí, però com moltes dones, eh?
Evidentment.
Pobreta, llavors no va sortir de gira aquells dies.
Però no, però el 45 se l'espira a Argentina.
Amb el marit.
Amb el seu senyor, evidentment, ella sempre del bracet. Que ell no era com gens polític i no...
No ho entenia gaire, no ho entenia gaire, això de la seva dona.
No. Tenia uns afers nocturns, ella. Ella anava a dormir d'hora.
Sí?
No ho sé.
Ella tenia afers nocturns.
A veure, voltant amb les seves amigues comunistes... Era amiga...
De qui era amiga?
De la dona del que va ser el cap de l'exèrcit rojo. O sigui, que ara no recordo el nom, que era una famosa comunista,
sí.
O sigui, només política, no era cupletista, per això no em sé el nom. Però la qüestió és que aquesta marxada d'uns quants anys a Buenos Aires, als anys 40, no es considera d'exili. Que això a mi em sembla com bastant raro, que no sigui... Però bueno, allà va estar fent també gira, i després tornen, i segueix com si res, no li passi res.
O sigui, que només va estar un temps tancada allò al franquisme, tranquil·la a casa, i després va tornar a la mala bona vida psicalíptica, digue-li com vulguis, no?
Torna a la vida de la sarsuela, evidentment, del bracet.
Escolta,
del seu home.
Vols que sentim una altra cançó d'aquesta dona, El Enchufe, que et semblaria?
Posa'm L'Enchufe, perquè també...
Explica'm de què va això de L'Enchufe.
Bueno,
què passa? Que
a veure, busca-te un Enchufe, diu.
Busca-te
un Enchufe, ella que ho va fer...
Això que és abans o després de la República?
Ho va fer força bé. És durant.
Sentim L'Enchufe.
Todo está tan caro, esta es la verdad, que la gente vive de casualidad. Yo que con mi sueldo no puedo vivir, a varios enchufes he de recurrir. Solamente fumo de un amigo que además me paga la voz y el café. Enchufo la radio y el ventilador y enchufla la vida, toma un servidor. Búscate un enchufe, aprende de mí, no seas jabalí. Búscate un enchufe, eso habrá sacado, no seas tan pasmao. Búscate un enchufe, que así vivirás. Como lo...
A veure, explica'm aquesta història tan maca de l'Enriqueta Serrano buscant-se un enchufe. Aquestes cançons les escrivia ella o no?
O sigui... No les escrivia ella. Les composava el seu senyor.
Sí, les composava, però escriure les lletres?
No ho sé. Això no t'ho puc dir.
Ai. Ara tinc molta curiositat. Si algú ho sap, ens està sentint i va veure mai l'Enriqueta Serrano, això seria molt fort, eh? Doncs 93-201-7474, perquè aquestes dones eren meravelloses. No?
Va tenir un fill que li va fer una biografia on confessa que la seva mare era molt miope, moltíssim, i a l'escenari anava sense ulleres, que no veia gens el director, i tot i així mai desafinava, o sigui, cantava molt bé, per això feia operetes i sarsueles.
Estava tota concentrada.
No només varietes, diguéssim.
Concentrada per no caure i concentrada per cantar.
Era una reina. Una reina.
És que hi ha hagut moltes reines. Tu, jo sé que aquests dies, com que has anat a la Corte de Madrid i allà doncs, hi ha moltes reines.
Estan molt forts.
Clar,
Madrid està aturat.
Tu has vingut tocada amb tot el que has vist allà. Jo ja ho entenc. Però clar, tu defenses que en el món del couplet hi ha molta reina.
Hi ha reina. Reines bé, reines a les que toque adorar perquè sí. És a dir, la setmana passada es parlava de la vella Dorita.
Tu els posaries una corona.
Sí.
O
després la lideraria jo també. O dos, exacte. Per pezonera. Per exemple, la vella Dorita, us en parlava l'altre dia, va ser reina del paral·lel. Hi havia reis i reines del paral·lel. Algun rei va ser, el Sant Pere va ser molt temps rei, però la vella Dorita molt temps va ser reina, com també la Raquel Meyer, que ja us en parlaré, o la famosa Sara Montiel, que va ser reina del Chantecler.
Què vol dir això de reina del Chantecler?
És una pel·lícula.
Ah,
una pel·lícula de la Sara Montiel, com tantes que té, reina del cine.
Perquè ella, també. Dic, com va a Hollywood, potser li van muntar allà un barri, saps?
O la Lina Morgan, també, que tenia el seu teatre de la Latina, pues reina de la comèdia, com o no.
Però aquests títols nobiliaris, qui els hi va donar, a veure?
Jo crec que se'ls posaven elles. Jo ara sóc la reina del couplet del segle XXI, perquè com que no n'hi ha una altra, bueno, ja. Tenim la Rosa Maria, però ja vindries a més del segle XX.
I hola?
Bueno, és així. No?
Sí.
I la Núria Feliu, pues, reina de la cançó catalana, evidentment, ja li farem un especial.
Home.
Disculpeu que no l'hi hem fet, però ja li farem.
Sí, és que és no parar de reines. Però tu continues molt fixada en que la reina de totes és la Pantoja, no?
No.
No?
No,
ho dic reina. Perquè com que sé que avui venies molt contenta.
O la Mota. La Mota, també et porto la Mota, però ja en farem un especial, perquè era la reina del din-din, del blin-blin, del fagimoni, del parner, del...
Però escolta, no hauríem de sentir una cançó de la Guillermina, ja que hi som?
Vull.
Què et semblaria?
Posa'm, sisplau, Si portau din-din.
Si portau din-din-din-din-din-din-din-din-din, dormireu amb mi. Din-din-din, dormireu amb mi. No us calgi amagar amb llàgrimes falses ni de semblant salses vostre diurnal, que no us faré entrar, estau-vos aquí. Si portau ding 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 ding, dormireu amb mi. Ding ding ding, dormireu amb mi. Ja és el temps passat que us feia plaer, ara és el diner, mon enamorant. Ja s'han avisat tots los ases, oui. Ara estimem aquesta dona, la Guillermina Mota, amb això del din-din, que vindria a ser una prebatllal, no?, una mica, que allò de...
Exacte,
o
bling,
una
bling.
Rosalia.
Mm. Eh? Un pre-parner, aquesta cançó, no sé per què no la vaig posar parner, però és que és boníssima. Veniu a dormir i a canvi de blin-blin, no? Fantàstic.
O sigui, en moments que la prostitució semblava que no estava tan mal vista, o com a mínim tenia un... estava més acceptada. No sé si mal vista, però com més acceptada. No?
La Mota. En temps de la Mota, vols dir?
Sí, en temps de la Mota i en temps de les copletistes de les que en parles.
Bueno, la prostitució estava molt regulada, també, però tenien les seves cartilles i tenien els seus controls. Bueno, clar, també era una manera d'estigmatitzar-les perquè ja mèdicament o bueno, socialment, ja sempre eren, llavors, havien sigut i seran sempre prostitutes, encara que...
Les copletistes tenien moltes maneres de dir-ho, no? Això perquè ens deies l'altre dia que la vella Dorita li deia d'un nom, és a dir, mujeres que fumen. Hem sentit moltes vegades moltes paraules, no?
De alterne, dèiem, no?
Sí, o sigui que sempre hi ha alguna cosa que
record,
es persegueix.
M'agradaria com citar la Mota, que també feia aquell no us caséssiu noietes. En temps també hi ha una miqueta...
Sí, home, però és que la Mota ho va cremar tot. És a dir...
Era molt forta.
És molt forta, que és el somni de la meva vida, entrevistar-la un dia.
I doncs, per què no la portem?
Home, ja l'hem penses fa anys que li vaig darrere.
Ja,
li
jo
vaig
també.
De genolls.
És que no l'he pogut conèixer mai encara.
Home, però és que
no
la vol Catalunya.
No us...
Escolta, explica'm una mica com ha anat això de Madrid.
Madrid... Ha anat molt bé. Madrid està molt bé, han escrit moltes coses maques sobre mi.
Sí,
no m'han dit que... reina perquè ja ho tenen ocupat,
escolta,
però...
Escolta, llegeixo una cosa que vaig llegir l'altre dia al diari El Periódico, que d'un tal Luis de Luis Otero, que va dir això de tu, que encara estic que no toco vores. El Periódico, això.
Vem?
Torera de brilli brilli, i perdó, que això el brilli brilli ho he afegit jo. Torella, torera de brilli grana, baturra de panyo i castanyuela, sí. Catalana de sardana i oro, distinta però no distante, mirada. Digna però no altiva, orgullosa però no soberbia. Con un duende en los brazos en jarras o una hada criada en el Raval, canta las coplas y los cuplés de siempre, envueltos en humo y eco, en légamo y ensoñación, enxufla, escolta, que li vas pagar amb aquest home.
Tu veus que és maco? O sigui, hada criada en el Raval. Que és preciós,
però és mentida, perquè vas estar criada a Guissona. Aquest no et sabia la biografia.
No, no. Catalana de sardana i oro. Jo amb això ja em retiro, ja ho tinc tot.
Escolta, tens dos minuts per cantar-me una cançó, que em sembla que em vols cantar una jota, no? M'has dit, avui acabarem amb una jota. Jo et veig molt dispersa avui, eh? Vens a Madrid, els nervis, les reines, no sé què.
Madrid són molt pesats,
Sí.
Tanto frito, tanto calamar.
I avui li vols dedicar una cançó a la Pantoja així
per
acabar, eh?
Mira, bueno, no sé si pot ser una bona dedicatòria, però vosaltres ho direu. Mira, aquesta jota... Sí, treu-me-la. Aquesta jota la vaig fer... Es diu Jota Franqui. La vaig fer el 2017. Todos en sus sillones, que les dio Paco para su culo, suponiendo que después les meterían en el zulo. Verás, Paco, si levantas, que aquí nada ha cambiado. Mantenemos las infantas y a la Pantoja ya han soltado. Si no hay para tanto, no cambiemos nada, que mientras yo canto, aquí nadie se enfada, aquí nadie se enfada, aquí nadie se enfada. Si no hay para tanto, no cambiemos nada, nadie recuerda el pasado. Y el futuro no importa, da igual quién ha robado, si mi peseta no me toca. Esta jota os canto antes de volverme loca, solo pensarlo me espanto, pues votáis los mismos que mataron Lorca. ¡Rá! Si no hay para tanto, no cambiemos nada, que mientras yo canto, aquí nadie se enfada. Si yo no lo he visto, debe ser mentira, no me quite el sitio, lo guardo pa' mi prima.
Escolta, Glòria Rivera, la reina, la copladista de Catalunya...
Va sortir de la presó i li vaig dedicar això.
No, a veure, perdona, m'has enganyat tota l'estona. Aquesta jota està dedicada als que estan muntant els aldarulls aquests a Madrid aquests dies. I el Paco ja sabem qui és.
El Paco Paquito.
Sí o no?
Poco Paquete, sí.
Sí. Sí. Fas la bona i m'has enganyant pels llocs. Si és que de veritat, haver començat pel principi. Rivera, si no ens aguantem els pets. Moltes gràcies.
Viva la República i que cadascú entengui el que vulgui.
Exacte. Fins d'aquí 15 dies. Nosaltres, aquest programa, les republicanes, Judit Pastor, Anna Escura, Anna Closa, Edu Arnàs, Carla Verdés i el govern o desgovern d'aquesta ciutat, de les Dones i els Dies... Qui us ha parlat? Montse Virgili. Demà hi tornem a les 11, si estem vives encara. Bona nit. Jo soy la que va.